aprofitant que som a Llívia, ens ha convocat Bojan dijous per explicar no sé què, i ahir Piqué se li va explicar que es retira. Bueno, ja ens ho dirà Bojan, no?
Sí, ja lo dirà el protagonista.
Molt bé. Li enviem una abraçada al Bojan des d'aquí, no? Que l'has tingut aquí a Vissel Kobe, un crack, no?
Sí, sí, bueno, tengo... tenemos contacto no diario, pero casi. Le mando un abrazo y dos también.
I dos també. Que s'ha passat a les bicis, he vist ara, no? Que ha fet ara un negoci... Avui que estem parlant de la Volta Ciclista a Catalunya aquí a Llívia, també, no? Bojan s'ha passat a les bicis. Què és això?
Sí, el tio... No, está... el tio està en forma i... No sé, no sé el techo a nivel de bici donde lo tiene, pero lo veo bien.
Molt bé, demà l'escoltarem al Bojan. I el Quim Ramon, que farà bona feina, no, al campus aquest estiu? Queden uns mesos, ho teniu tot a punt,
sí,
Quim,
sí,
això.
Sí, està tot ja preparat i tot en ordre perquè aquest estiu pues, ens ho passem millor i res, animar tots els nens i nenes que s'apuntin, que encara hi ha places, però que s'afanyin.
Bon nano, no, el Quim Ramon, el que tindrem aquí d'encarregat al campus, Andrés.
Bueno, yo ya ves, sigo aquí en Japón, estoy tranquilo con Kim y compañía.
Yes.
Molt bé. A veure si el calendari aquí al Japó t'ho permet i et pots escapar al juliol, que segur que faràs feliços als nens i nenes, perquè em consta que l'any passat vas anar a Sabadell, al Cercle Sabadellès, i van al·lucinar també, no?, durant el campus.
Sí, exacto. Sí, ojalá y se pueda dar para estar ahí.
Perfecte. Una abraçada forta, Andrés, gràcies per acompanyar-nos.
Un abrazo.
Adéu, bona nit. Quim, doncs això, que vagi molt bé al campus. Moltíssima sort també, gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, Aleix, per atendre'ns i per donar-nos a l'oportunitat d'estar aquí. Moltes gràcies.
Andrés Iniesta, doncs, i Quim Ramon, avui en aquest Tu diràs especial des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia per parlar d'aquest campus que farà el Manxec. Ja veurem el calendari, alcalde, a veure si pot venir. Sí, home, sí. Si l'any passat va anar a Sabadell i va fer feliços els nens i nenes, aquest any també ho pot fer, sense problema. És futbolero vostè o no?
Gens i mica.
Gens, eh? Vull dir, ni del Barça, ni del Madrid, ni de l'Espanyol, ni del Girona, no.
No
massa.
No massa, no.
No està al cas de tot el que està passant, que ara parlàvem amb l'Andrés.
Evidentment que no.
No.
No em demanis pel cas Negreira, aquestes coses, no?
Déu-n'hi-do per això, el cas Negreira.
Evidentment.
Déu-n'hi-do. Edu, què et sembla que ha dit l'Andrés Iniesta per això?
Bueno, coincideix amb el que va dir ahir Jordi Alba i el que diuen tots els jugadors, que òbviament no vam veure mai res estrany i que si aquell Barça guanyava al final era perquè era molt superior als rivals, com la final de Copa que posava com a exemple, que algú a Sevilla l'ha posat en dubte i el Barça guanya 5-0.
I fotent un festival de futbol.
Un festival, per això que coincideix el que diu el que ha dit Xavi en roda de premsa, el que ha dit Jordi Alba i el que diuen els jugadors o la gent que hi parles o el que hem vist tots. I el millor Barça de la història, tots vam coincidir que era el millor Barça de la història, és evident que no guanyava pels àrbitres. I fins i tot alguna lliga li van robar els àrbitres, com la del Tata Martino.
Sí, aquella de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, no? Vols dir? I a més amb tot el que ha sortit ara del cas Sumari, no? Que també hem tingut accés aquí a RAC1, del Sumari del cas Negreira, no? Que... A priori, tots els indicis d'Hisenda o tots els indicis que podia tenir després de la investigació que fa Hisenda diuen clarament que no han trobat res que acrediti cap influència, no? O cap compra d'àrbitres.
Sí, és la conclusió a la que arriba Hisenda després de parlar amb els implicats i de fer un informe de 1.800 pàgines. No, que no està malament. El que hem dit des del primer dia... hi ha alguna cosa anòmala, és evident, perquè no és normal que el Barça durant 17 anys estigui pagant uns diners al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i això s'ha d'aclarir, s'ha de saber per què pagaven aquests diners, qui els pagava i qui es va enriquir en base a aquests pagaments, perquè no tots arribaven a Negreira, però també és evident que el Barça no comprava àrbitres. I això ho hem tingut clar des del primer dia. També s'havia dit que els informes no existien i ara surten informes cada mitja hora. Estan sortint tots, informes en feia aquest home.
D'amistosos, fins i tot.
De tot, de partits del Barça, d'amistosos, de partits dels rivals, d'àrbitres, de tot. Informes en feia.
Encara quedarà curt el que li van pagar, no? Tants informes. No, faig broma, és ironia.
Sí, perquè realment veus els informes i molts són, no?, com a posteriori, no? És a dir, són com cròniques pràcticament dels partits i del que havia passat en aquells partits. Jo crec que el que queda clar, de fet, és bastant contundent aquest informe que ahir també us explicàvem aquí a RAC1, que no consta prova, diu, no consta prova alguna, si ho tinc davant, en quanto que pudiera influir en resultados, No consta pago alguno, ningún árbitro, y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria. Tot i això, encara hi ha molts dubtes sobre on han anat a parar aquests diners, ara ja l'Edu. I estaria bé que algun dia des del club ens expliquessin, perquè més enllà de fer aquestes aparicions del president puntuals en àmbits en els quals no hi ha premsa o no es poden fer preguntes, o vídeos directament a les xarxes en què es diu que es promet que s'atacarà i que es defensarà el club, però ben bé encara no sabem què és el que ha passat en tota aquesta història, doncs sí que estaria bé que algun dia sí que aquesta famosa roda de premsa que s'ha de donar i que es va tirant la pilota endavant, doncs arribi, es puguin fer preguntes, hi hagi explicacions coherents i llavors ens podem quedar tots plegats més tranquils perquè ja sabrem on s'han destinat aquests diners que queden encara en una zona fosca o una zona grisa que no sabem ben bé què ha passat.
El Saperes ens donava algun detall del capítol d'avui del cas Negreira, no? Que evidentment són totes les conclusions d'aquest sumari al que hem tingut accés. Saperes, hi ha alguna novetat en aquesta hora llarga de programa que portem, ja gairebé 2 hores de programa?
Doncs mira, abans t'explicava l'Eix la notícia que han avançat els companys del Periódico i podem aprofundir una mica en el sentit que el Comitè Tècnic d'Àrbitres Català va contractar durant 4 anys els serveis d'Enríquez Negreira. Ara et detallaré les xifres que consten en el sumari del cas Negreira sobre aquests pagaments dels comitès arbitrals catalans, però també biscaïns i de Castella-La Manxa. En el cas del català, se li van pagar a Enríquez Negreira 7.590 euros del 2016 al 2019, repartits d'aquesta manera. El 2016, 1.282 euros, repartits en 5 factures. El 2017, 45 euros en una sola factura. El 2018, 890 també en una factura. I el 2019, 5.372 euros en 6 factures. Pel que ens diuen des de la Federació Catalana, aquests pagaments corresponen a compres de material com trofeus, targetes o monedes, que avui apareixien també a El Mundo com a suposades, com ho diu El Mundo, per agasajar alguns àrbitres. Que hauria pogut fer-ho servir Negreira. En aquest cas, però, pagaments, com dic, de la Federació Catalana per aquest concepte. El Comitè Arbitral de Castella-La Manxa li va pagar un total de 12.496 euros, també en aquest període 2016-2019. El de Biscaia és qui més va pagar, un total de 26.000 euros a Enríquez Negreira, en aquest cas en un sol any, el 2016.
Al final tenia un bon negoci muntat, fent informes a tot arreu, federacions, vull dir que... No?
Sí, sí, això sí que veus que no només és una cosa puntual del Barça, sinó que també se sabia moure dintre el futbol espanyol per anar picant d'un costat i un altre. M'ha agradat, ara ho explicava el Sapé, algunes informacions que parlaven d'agasajar a los árbitros, és a dir, com si els haguessin fet uns grans regals quan eren, no sé, eren targetes o... xiulets, pins, trofeus...
Sí, en aquest cas l'Eix fa la sensació, i pel que ens diuen des de la Federació Catalana, que el concepte en això no és informes ni assessorament, sinó que tenia una empresa de material, d'això, de trofeus, targetes, monedes, i que recorrien a ell doncs, per una qüestió de confiança, de coneixença, i que ho van fer d'aquesta manera, fins que després de la Federació Catalana ja es va fer un concurs perquè hi hagués un proveïdor únic i el guanyador no va ser Negreira.
Escolta, Xavi Puig, què en penses? Que m'interessa la teva opinió sempre encertada sobre aquest cas.
Jo segueixo el mateix que vaig dir gairebé al principi del cas, que aquí està clar que d'àrbitres no se n'han comprat, però que aquí hi ha un tema més fosc, que és el que no pot explicar ningú o no vol explicar ningú des del primer dia, i per això fa més d'un mes que ha sortit el cas, que va treure la llum al cas la cadena SER, i que el Barça continua sense dir absolutament res, perquè jo crec que el que hauria de dir creu que no... que segurament la seva gent no ho compraria o que èticament no és correcte i que per tant no ho pot dir públicament, perquè si no... Vaja, ja ho hauria explicat, i no calen moltes investigacions internes per dir el que ha passat quan són 4 presidents que es poden trucar i tots saben què ha passat al llarg del seu mandat. I llavors no s'han comprat àrbitres, que això potser seria més fàcil de dir, sinó que deu haver passat alguna altra cosa no tan fàcil de dir i que de moment ningú no s'atreveix a fer-ho. Tard o d'hora potser algú haurà de fer una declaració pública de perdó o de penediment d'alguna acció no correcta feta durant aquests 18 anys i haurem d'acabar aquí.
En tot cas, també una de les informacions del dia, em sembla que és el Barça ha anunciat, no?, que ha presentat, o sí, vaja, s'ha filtrat, que ha presentat denúncia...
Contra periodistes,
no he dit qui, no sabem qui són, i també que ha posat a disposició als socis un correu electrònic en el qual es puguin... De la tada, o vaja... O...
Tal com explicava el Juanlu, el que hem pogut confirmar, ho avançava això al diari Esport, i al migdia ho hem pogut confirmar també aquí a RAC1, és que el club ja ha presentat 5 demandes contra periodistes, que en té 4 que està acabant d'enllestir, i 5 més que estan en procés, també. És a dir, 4 les presentarà demà, 5 més que estan en procés, i aquest correu electrònic, que encara no s'ha fet oficial, que en els propers dies el Barça comunicarà, i que els socis, doncs, si veuen una informació que consideren injuriosa cap al club, la poden fer arribar al Barça, i el club, a través dels seus serveis jurídics, estudiarà si té base per poder ser denunciada, també.
Com una bústia de suggeriments, no?, de
sí,
l'alcaldia.
Sí, digue-li bústia de suggeriments, digue-li caça de bruixes, com tu vulguis.
Sí, sí, no? Alcalde també, sí, sí, sí. Una bústia aquí de dir, escolta, els veïns, si tenen alguna queixa o algú, això ho fan també aquí a Llívia, no?
Sí, sí, també es fan.
Escolten els veïns. Molt bé, perfecte.
Es pot col·lapsar el correu el primer dia que funcioni.
Això sí. Sí,
bueno. Sí, sí, això tot sovint. Tot i que aquí a Llívia... dubto que cap veí no tingui el meu mòbil.
Clar, clar, és veritat, també. I pel carrer el deuen parar. Escolti, sí, això no funciona, sí, això
ara,
sí.
Ara que et veig.
Els veïns d'entre setmana, sí, no, però entenc, no els de cap de setmana.
Home, en cap de setmana també n'hi ha alguns, sí.
Els de cap de setmana arriben i veuen, mira, aquí els carrers no estan pintats de colorins, amb aquí ja estan feliços.
Això.
Alguns sí, alguns sí, sí. Bé, ara seguirem parlant de Llívia, perquè volem parlar d'un projecte esportiu molt maco, que és del Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, no? Que ha fet un projecte de bàsquet inclusiu que es diu Únics Cerdanya. Ara en parlarem. Només ja per tancar el capítol d'Andrés Iniesta, no? Aquí ja hem pogut avui entrevistar uns minuts, aprofitant que farà el campus de futbol aquí a Llívia. Diu que no vol retirar-se, Edu. Que té corda encara, el
sí,
tio.
Sí, mira, el desembre vaig estar amb ell, vaig fer una entrevista, aprofitant que estava aquí de vacances, aquí a Barcelona de vacances, i em deia el mateix, que de moment vol seguir, que... Òbviament, l'exigència del futbol japonès no és la que tenia quan estava al Barça, i a ell el que li agrada jugar, i que de moment es veia com a mínim un any més i que no pensa en la retirada per ara.
No.
No, i vaja, ell ha fet un post-Barça com... No sé si és... Bueno, podríem dir que ho ha fet com a típic, no? O sigui, més enllà del que és el futbol, ell també ha muntat un tipus de vida allà al Japó, amb la família, se'l veu com molt integrat al país... Ja fa 5 anys, si no vaig errat, no?
Va marxar el 18, no? Aquella final
sí,
de Copa. Sí, sí,
sí, sí, farà doncs ara 5 anys. Ha pogut allargar 5 anys més la seva carrera en una lliga on a priori no és on van totes les estrelles un cop a jubilar, no és Aràbia, no són aquests països emergents que ara estan posant molts calés sobre la taula, però en tot cas sí que se'l veu com, vaja, feliç amb aquesta vida post-Barça i jugant un futbol d'un altre nivell, evidentment, però com una mena coherent d'acabar la seva carrera.
Que li vagi bé aquesta temporada, que tot just ara arrenca, o ha arrencat fa només unes setmanes al Japó, i a veure si pot venir aquí el juliol a Llívia, que faria molta il·lusió que els nanos i nanes que participen en aquest campus d'estiu doncs, poguessin tenir també un dels seus ídols, no? Que deu ser Andrés Iniesta.
I que, per cert, quan li has preguntat per Bojan i la bici, més enllà de practicar la bici, Bojan ara ha fet, abans parlàvem de gravel...
Sí, un negoci ha fet, no?
Té un negoci de bicis de gravel, exclusivament de gravel, que es diu Guava, i és una marca nova que un dels socis és Bojan.
Clar, i ho ha fet amb aquesta empresa que té...
Amb l'empresa que també està Iniesta,
no? Sí, sí. NSN, no?
Sí, correcte.
Never, sí, senyor. Hem de fer una pausa, i de seguida aquest projecte del Club Bàsquet Llívia Puigcerdà amb dos protagonistes molt interessants, que ara descobrireu qui són. Un quart d'una. Seguim des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia de seguida, aquí al Tu Diràs, especial Volta a Catalunya.
RAC 1 Llívia, l'enclavament pirinenc a la Cerdanya, és una vila rica en història, patrimoni i tradicions. Un model d'emprenedoria gràcies als seus productors locals. Activen l'esport, potent en turisme i comerç, i un referent gastronòmic al Pirineu.
Llívia et rep amb els braços oberts. Llívia agrada. Trobaràs tota la informació a llívia.org.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. RAC1 us està oferint Tu diràs, des de la Volta a Catalunya en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Llívia, l'enclavament pirinenc a la Cerdanya, és una vila rica en història, patrimoni i tradicions. Un model d'emprenedoria gràcies als seus productors locals. Activen l'esport, potent en turisme i comerç, i un referent gastronòmic al Pirineu.
Llívia et rep amb els braços oberts. Llívia agrada. Trobaràs tota la informació a llívia.org.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Amants de MotoGP, ha arribat el moment de fer història. Aquesta temporada, més gas que mai. Tots els grans premis de MotoGP, només a Amazon.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC 1.
RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona. Aquest dissabte a les 3 de la tarda des del Saló Líder Especialitzat en Turisme d'Experiència.
Us portarem a l'agència de viatges més gran del moment i us ajudarem a triar les millors destinacions per a les properes vacances.
Aquest dissabte de 3 a 4, Viatge B des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona.
On comença el teu viatge.
RAC1. Tots som u.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
24.353 2, 4, 3, 5, 3
Sèrie
43 0, 4, 3
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1 us està oferint Tu diràs, des de la Volta a Catalunya en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
But if you close your eyes... 18 minuts passen de la mitjanit, aquí seguim al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia. Abans de presentar els següents protagonistes, deixeu-me recordar-vos que aquest dissabte i diumenge, aquest cap de setmana, podeu seguir en directe el millor patinatge artístic sobre rodes, perquè arriba el Campionat d'Espanya de Shows, amb grups grans, petits i quartets que desplegaran el seu art sobre la pista blanca del Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Podeu seguir aquest Campionat d'Espanya de Shows, de patinatge artístic sobre rodes, a la teva televisió local i també a la xarxa Més. És la nova plataforma de continguts de proximitat i gratuïta. Us heu de registrar només entrant a la pàgina web laxarxamés.cat i allà podreu gaudir aquest cap de setmana del millor patinatge del món. Directe a Llívia amb el Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo, també amb el Gerard Ballera i el Xavi Puig, que són els narradors de la Volta a Catalunya que fem a RAC+1 cada tarda, i amb l'alcalde, Elias Nova, l'alcalde de Llívia. Té un projecte molt bonic de bàsquet Llívia, no?
Molt, molt.
És que sí. Perquè el Club Bàsquet Llívia ja té 32 anys. Bé, Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, no? Que tenen una bona relació amb Puigcerdà.
Evidentment, compartim molts de projectes amb Puigcerdà i bé, un d'ells és aquest, el Bàsquet Llívia Puigcerdà.
I fa uns anys, no?, han creat un equip amb jugadors de, que tenen discapacitat intel·lectual, no? Que es diu Únic Cerdanya. No?
Únic Cerdanya, sí, sí. És un gran projecte en el qual també estic orgullós, perquè també estic vinculat amb dos nanos de, molt propers a mi, que són nebots de la meva parella, que també juguen en els Únics Cerdanya.
Ens acompanya l'entrenador de l'Únics Cerdanya, que és el Cesc Sempau. Hola, Cesc.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. I un dels jugadors, el Miguel Lozano. Hola, Miguel.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, eh? Benvinguts els dos, també. Gràcies. El Miguel, quants anys tens?
Doncs 27.
27,
sí.
Perfecte. I has aconseguit la medalla d'or als campionats regionals Special Olympics amb la selecció espanyola de bàsquet.
Sí, exactament.
On la tens?
Doncs a casa, a la vitrina.
No es mou d'allà?
Doncs no, la veritat.
No es mou d'allà, no es mou d'allà. I què et sembla aquest projecte?
Doncs la veritat és que, bueno, és una oportunitat perquè totes les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, que tinguin una oportunitat d'aprendre un esport, de, bueno, de sociabilitzar amb més gent. No sé...
Quan fa que jugues a bàsquet, tu?
Bueno, jo, bueno, vaig començar amb els Únics quan van començar, fa 2 anys. I, bueno, quan era més jove... També, com era de petit, com era molt esportista, doncs vaig fer un parell d'anys de bàsquet, també.
Perquè quants anys tens ara, Miguel?
27.
27 anys. Mm. I què tens diagnosticat?
Doncs és, bueno, trastorn de dèficit d'atenció. Bueno, és molt lleuger. És com, bueno, moltes vegades se m'obliden les coses molt ràpidament.
Vale.
Resumir-lo.
Ens passa a tots, no?
Sí,
però a ell, Cesc, no? Feies que sí amb el cap.
Bé, jo crec que...
Està diagnosticat i té un percentatge de discapacitat, no?
Totes les persones que tenim en el projecte són persones amb discapacitat, amb diferent mesura, amb diferent grau. Alguns, com el Miguel, amb unes capacitats atlètiques molt importants, altres amb més dificultats motrius, però no deixen de ser tots part d'aquest projecte que nosaltres els visibilitzem com a únics, perquè realment tots som únics a la vida, no? Tots som únics i irrepetibles. Aleshores, hem apropat aquí un grup de 20, més de 20 persones de tota la comarca, per això visibilitzem el nom de Cerdanya, que és el que ens uneix una mica tots, i per això també hem pogut intentar implicar tot el teixit administratiu d'institucions i comercial de la zona perquè ens ajudessin, i realment, bueno, per nosaltres és un orgull absolut tirar endavant aquest projecte i que gent com el Miguel hagi tingut l'oportunitat d'anar a jugar uns campionats internacionals. No?
Mm. D'on sorgeix aquesta idea? No sé si l'alcalde o el Cesc.
Bé, nosaltres, com deies al principi, el Club Bàsquet Llívia té una trajectòria de 33 temporades i des de fa uns anys també va absorbir el que havia sigut un altre projecte de bàsquet a la comarca que va durar un període de més curt de temps, que va ser el Bàsquet Puigcerdà, i fa un parell d'anys, exactament al principi del 2020, una mica més de 2 anys, ens comencem a plantejar, sobretot amb l'Alba Usina, que és la directora del projecte Únics, ens comencem a plantejar coses, no?, de per què no tirar endavant conjuntament amb dues entitats molt potents de la comarca, que és la Fundació Adis i la Fundació Tallers de Cerdanya, que aglutinen bona part del temps d'aquestes persones, i de tirar endavant un projecte. Com pots imaginar, al principi del 2020 hi ha una pandèmia absolutament en fase creixent, no? Però bueno, vam tirar-ho endavant amb dificultats, però vam començar al principi de l'octubre del 2020 es fem el primer entrenament amb 8 persones.
A on entreneu?
A Puigcerdà, en aquell moment, al gimnàs de l'institut, perquè en aquell moment logísticament era molt difícil fer-ho. És veritat que com que ells són usuaris bàsicament que treballen o passen el dia en aquests centres a Puigcerdà, és difícil mobilitzar-ho en un altre lloc. Ara estem fent-ho en el poliesportiu de Puigcerdà. Ara hem passat a fer també 2 dies d'activitat setmanal. I en aquell moment vam començar d'una forma molt experimental, amb moltes incògnites i amb molts dubtes, però també amb molta empenta. I de seguida hem anat sumant gent, I realment, si veus l'evolució i les coses que han passat aquests 2 anys i mig...
Quants són? Has dit una vintena de nanos?
Sí, tenim 22, 23... Sí, sí, hi ha persones des d'alguna persona que tenim de 15 anys fins a algun home de 62, 63 anys. Tots jugant a bàsquet, amb diferents equips. Hem fet un equip que en diem el verd i un equip que en diem el blanc, en funció una mica de les seves capacitats, però realment és un projecte que ens omple d'orgull i que ens omple de satisfacció, la veritat.
I competiu aquí, a la comarca?
Aquí no hi ha altra possibilitat. Clar. Aquí tenim els veïns de la Seu, que també hi ha un projecte molt maco de bàsquet, encara més antic que el nostre, que és el Cedis Airam, vinculat al Cedis Cadí de,
sí,
de la Cedi, Seu.
Sí, el Cadí la Seu, no, l'equip femení.
Que... amb més trajectòria que nosaltres. I realment el moviment que hi ha a Catalunya en quant al bàsquet de discapacitats és al·lucinant. No te'n pots fer una mica la visualització fins que no hi entres. No? I nosaltres fem... amb el Miguel baixem un cop al mes a competir al pavelló de Llars Mundet, a la Vall d'Hebron.
Sí.
Allà es fan tot unes tardes de bàsquet al·lucinants, amb 300, 400 usuaris, un munt de partits un darrere l'altre. I bé, és la manera de competir. També hem fet alguna trobada aquí, ens veiem amb la gent de la Seu, hem fet alguna cosa amb la gent de Berga, que també hi ha un projecte, a Manresa també hi ha bàsquet amb discapacitats, i bé, hi ha moltes coses a Catalunya i molt ben fetes, a més a més.
Quin orgull, no, alcalde?
Molt, molt.
La veritat, no?
Molt contents.
Pel poble, la gent d'aquí, no? Suposo
sí,
que
sí,
també...
tota la comarca n'està orgullosos.
Miguel, és un bon entrenador?
Sí. Sí. Home, sobretot els partits.
Sí?
Home, sap... No, la veritat és que sap organitzar molt bé a l'equip, sap quan ens equivoquem, quan ho fem bé. Jo crec que sí, que és un bon entrenador.
De fet, m'ha dit un ocellet... que el Cesc Sempau ha estat entrenant molts anys al primer nivell del bàsquet català, a la Lliga EVA, fins i tot, no? Però aquesta temporada has decidit centrar-te en aquest projecte, que veig que et fa molta il·lusió, perquè crec que feies molts quilòmetres, no?, per entrenar bàsquet, Cesc.
Bueno, he fet coses una mica inexplicables dins el que és el món del bàsquet, que és viure a Llívia, entrenar a Sant Cugat, entrenar a Molins de Rei, entrenar a la Bisbal d'Empordà... coses que potser ratllarien el friquisme del bàsquet, no? Però jo sempre ho he plantejat d'una manera molt senzilla, que és que hi ha gent que puja en un cotxe i fa de comercial de qualsevol tipus de productes, sí. Passa el dia voltant. Doncs jo sóc un comercial del bàsquet i porto una pissarra i un xandall i unes bambes al cotxe i vaig allà on considero que hi ha un projecte que em pugui implicar, no? Això fa uns quants anys que he fet. Aquest any m'he volgut donar una mica de marge perquè també ho necessitava. Però realment, el que deia el Miguel, jo els acompanyo amb el que puc, però aquí els que fan la feina durant la setmana de connexió en l'equip és l'Alba, sens dubte, i sens dubte també el grup de monitors que està al voltant d'ells, amb el Pompeyo Rodríguez, amb l'Oriol Peláez i amb l'Aina Esbert i amb la Paula Choa, que són els que dimarts i dijous, mentre jo he anat a fer quilòmetres cap a la Bisbal i cap a on, són els que entrenen l'equip, no? Nosaltres, jo col·laboro amb el que puc, i sí que és veritat que sempre que puc vaig als partits i els ajudo amb el que puc.
Miguel, què és el millor de jugar a l'Únic Cerdanya?
Bueno, jo crec que la gent. Jo la veritat és que des de que estic als Únics, la veritat és que estic molt content perquè, bueno, he conegut molta gent que la veritat, per tenir una discapacitat, són gent que et valora més que moltes persones que no les tenen.
Vull dir
entre tots, saps? O sigui, és, no sé, jo sempre dic que són com una gran família.
Ahir teníem l'Àlex Roca. Et sona?
Ah, sí, sí. Sí, ho vaig veure.
L'Àlex Roca, que ha acabat una marató amb un 76% de discapacitat i paràlisi cerebral.
Ja veu.
I ahir ens va donar... No, és que és increïble. Ens va donar una lliçó de vida ahir al programa espectacular, l'Àlex Roca.
Sí, sí.
Imagina't, no?
Sí, és una persona que és admirable, no? Nosaltres, per exemple, li vam donar una col·laboració per una cosa que vam fer d'unes jornades d'esport unificat amb persones amb discapacitat i sense, que vam fer el mes d'octubre, que va ser un èxit, també, i li vam demanar si ens podia col·laborar per fer formar part del vídeo promocional i, bueno, és un crac. L'Àlex és un crac i el que ha fet d'acabar una marató em sembla admirable anant i tornant, diguéssim.
Sí, sí. Què la medalla? Deus que la tens allà a la vitrina, no?
Sí,
sí. I a tu, de cop i volta, comença el projecte de l'Únic Cerdanya i et diuen, no, mira, baixa a jugar aquí amb la selecció espanyola als Special Olímpics regionals.
Sí, bueno, no, la veritat és que va ser tota una sorpresa. O sigui, no me l'esperava ni jo. Només 2 anys, quan, per exemple, molts dels companys de la selecció a lo millor portaven 8, 9, 10 anys, eren persones inclús més joves que jo. I, bueno, no sé, la veritat és que va ser tota una sorpresa, una alegria i molt orgullós, la veritat.
On ho vau fer, això? On era aquest campionat?
A Berlín.
A Berlín, eh? Sí, clar, imagina't, no? L'experiència que viuen, Cesc, també, no?
El vam anar a veure nosaltres amb l'Alba, a seguir el campionat, Bueno, veure el Miguel allà, nosaltres ens fotia la pell de gallina, no? Perquè portes dos anys corrent per tirar endavant un projecte que requereix molts sacrificis i molts esforços per tirar-lo endavant, i veus que un dels teus està allà. A lo millor, no, com dèiem, Miguel, sí, no estaven els pronòstics d'entrar en aquesta selecció, però sempre hi ha alguna baixa a última hora. Ell estava jugant molt bé, l'havien vist el seleccionador, el tenia com una suplència, i al final li va dir: Miguel, estàs dins, no? I, ostres, que me'n vaig a Berlín, no? Dos anys després de començar, com aquell llibre, a jugar bàsquet en sèrio.
I l'experiència, com et van acollir, com va ser el viatge, això, Miguel, per tu? Nerviós, estaves nerviós, suposo, clar.
Bueno, sí, al principi sí, perquè, bueno, era la primera vegada que me n'anava sol, entre cometes. I, bueno, no, la veritat és que molt bé. Em va agradar moltíssim Berlín, perquè, bueno, vam veure també una mica la ciutat, em va agradar molt. La seva història també, la veritat és que és molt interessant. I, bueno, no sé, la veritat és que va estar molt bé, m'ho vaig passar molt bé, vaig conèixer gent molt bona i...
I els companys bé, també, no? Sí. Perquè, clar, surts d'aquí de l'únic Cerdanya i potser, no sé, no t'acabes d'adaptar, però tot
no,
bé.
No, sí, la veritat és que amb l'equip, molt bé, em vaig integrar molt bé. Jo crec que tots van fer molt bona pinya. I, no sé, jo, la veritat és que, bueno, sempre ho dic, que ha sigut una de les millors experiències de la meva vida.
Puig, què et sembla?
Bueno, admirable, vull dir, de treball, d'amor a l'esport, com tot el que estem explicant, i sempre és de... Vaja, de valorar aquesta dedicació, no? Aquesta gent que es desviu perquè altra gent pugui practicar esport, pugui competir al més alt nivell o al nivell màxim que puguin donar cadascun d'ells, i sobretot poder dimarts i dijous estar entretinguts corrent, saltant, agafant rebots i llançant triples i de dos, i després poder competir el cap de setmana, perquè vulguis o no, a tothom li agrada competir, a tothom li agrada guanyar. Això, Cesc, m'imagino que això a qualsevol categoria i en qualsevol esport t'acaba passant. Quan jugues, el que vols és guanyar, també.
Sí, dissabte vam baixar a Barcelona a jugar aquest parell de partits i vam jugar dos molt bons partits i els vam treure, i al final algú deia: no, bueno, és que hem vingut a això, no? Bueno, hem vingut a fer més coses, no? Hem vingut a passar un dia collonut amb un autobús amb 20 i pico de persones, amb uns quants pares que ens acompanyen, a gaudir de veure com sortim a pista darrere de sis equips que se'n van, n'apareixen sis més, són minipartits de 7 minuts per quatre parts, així ràpids, però és una disfrutada, no? I sí que és veritat que jo posava un tuit al final dels partits i deia: a part de l'aventura tan bèstia que està sent això a nivell emocional, pels que no teníem cap mena de coneixement de què era el món de la discapacitat, perquè no hi havíem tingut cap vinculació, és que comença a fer goig com juguen a bàsquet. Si aquest és un altre tema, no?
A mi ve al cap una mica la pel·li Campeones. No?
Correcte.
Pot ser això una mica, Cesc, sí, perquè la gent se'n faci una idea.
Totalment. Totalment.
Però, hi havia persones que no havien agafat mai una pilota de bàsquet en aquest projecte d'Únic Cerdanya?
La sí? Gran majoria.
Sí? Tu, Miguel, sí, l'havies agafat alguna pilota?
Sí. Bueno, jo ja, bueno, com t'he dit abans...
Feies molts esports, no, potser?
Bueno, sí, de petit, sí. De petit he fet tenis, karate, vaig fer piscina, vaig fer futbol i bàsquet.
I al bàsquet se li dona prou bé, no, Cesc?
Se li dona molt bé, i de fet sí que es veia que ell havia tocat pilota, no?, els primers dies, però n'hi havia uns altres que no, no? I a més, tenim algunes persones, Miguel parlava d'una discapacitat no molt severa, però tenim persones amb molta discapacitat, algunes sense parla inclús, no?, que estan a l'equip, però que venen a entrenar, no? I el primer dia, com vam anar amb l'Alba, els primers entrenos, dèiem: bueno, i què entrenarem, no? Ja. I entrenes bàsquet. A lo millor un entrenament de minibàsquet, o per tipus nanos de minibàsquet, però al final acabes fent un entrenament de bàsquet i per tant et sents entrenador 100%.
Que no deixa de ser botar la pilota i passar-la quan veies el company lliure,
i uns conos i unes habilitats i uns
llançaments. Sí, és així. I ara, Xavi, ara dèiem això, amb el campionat regional de Special Olympics amb Espanya va guanyar la medalla d'or el Miguel Lozano, i ara ja, ara es fan els Special Olympics a Granollers, no, Xavi?
Sí, els Jocs, ara a principis d'abril, ara des del 2018 que no en teníem, que es van fer a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, i aquest any del 30 de març al 2 d'abril a Granollers, 12a edició ja d'aquests jocs per persones amb discapacitat intel·lectual. 14 disciplines esportives tindrem a Granollers. Esperen més de 1.500 esportistes d'arreu del món. Hi ha 600 voluntaris implicats en l'organització d'aquests Jocs Especial Olímpics a Granollers. I, de fet, tenim la torxa ja d'aquests jocs, que està voltant per fins a 15 poblacions catalanes durant tots aquests dies. Per tant, estigueu atents amb aquest lema d'encén la teva flama, que és el lema de l'espot que acompanya aquests Jocs Especial Olímpics de Granollers d'aquest 2023.
Hi anireu, Cesc?
Sí, sí.
A Múnich Cerdanya hi aneu,
sí, eh? Sí, anem a Múnich Cerdanya. Aquest és per clubs. Hi ha 10 comunitats de l'Estat i 9 delegacions estrangeres convidades i 1.500 esportistes d'arreu de Catalunya, de moltes disciplines, com deia ell, amb 14 modalitats diferents, repartits per diferents instal·lacions de Granollers. Aquest matí, precisament, ens han fet la visita guiada per saber on estarà el Village, on juguem, on hem de fer els punts de trobada. Aquest matí
sí,
hi ha hagut...
us passareu allà uns dies.
Nosaltres estarem fent viatges, estem allotjats una mica més lluny, a Calella, perquè sembla que el tema d'infraestructures hoteleres de Granollers no hi ha gran disponibilitat. Aleshores, allà hi ha unes delegacions, però nosaltres ens tocarà anar i venir, però sí que fem el dia a Granollers, bàsicament tot el divendres i tot el dissabte. El dijous de la setmana que ve és la inauguració i el diumenge és la cloenda, no? Però és un muntatge bestial. Quan vam anar amb el Miguel a Berlín, el que fan els alemanys, ja pots imaginar que és Champions League.
O sigui, nivell, sí.
Allà hi havia una oferta i un grau de coses i d'exquisitesa i de detall cuidat que era al·lucinant, directament. I bé, una experiència molt xula per ells, no? Baixem amb 15 jugadors, 7 del grup blanc i 8 de l'equip verd, i passarem allà 3 dies d'una experiència novament que segur que serà superxula.
Llàstima que no hagués estat a Austràlia, no?, per anar més lluny, Miguel, no?, fotant Granollers. No, home, no, amb tots els respectes, tu, que ja ens agrada Granollers, no?
Bueno, sí.
Però serà una bona experiència, també, per vosaltres.
Home, sí. Bueno, jo crec que ho donarem tot l'equip. No sé, jo pel que veig amb els companys, estan tots molt contents, o sigui que... Jo crec que ens ho passarem bé.
Llívia i la Cerdanya, els Special Olympics, alcalde.
Imagina't.
Quina meravella, imagina't. Quina meravella.
Sí, sí. Fantàstic.
Tinc una persona que et vol saludar a l'estudi de RAC1, Cesc, que et coneix. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Cesc, què tal, com estàs?
Hombre,
tu?
Hombre, Dani.
Què tal, què tal? De què us coneixeu?
Home, home.
De què us coneixeu?
El Cesc va entrenar un grapat d'anys a la Unió Esportiva Sant Cugat, a la UESC, i mira, jo hi treballava allà i vam tenir una bona relació amb el Cesc i em feia molta il·lusió saludar-lo. I més enllà de saludar-lo i de lloar, evidentment, tota la feinada que fa, els que el coneixem, el Cesc, li volia fer una pregunta al Miguel, també, perquè jo veig aquí, hòstia, molt, molt bon rotllo, i és evident, però, a veure, Miguel, ara que estem en confiança, el Cesc és un tio pesat, les coses com són. El Cesc és un tio que és pesat entrenant o no, Miguel? És molt exigent o no? Perquè estem aquí molt amb el bon rotllo, però què?
Bueno, sí, exigent, però també és normal, no?
És dels pesadets.
Dels que apreta, no?
Exacte, sí.
Sí, bueno, almenys jo quan he entrenat amb el sènior allí a Llívia, sí que apreta una mica. Sí.
Volia només fer aquest petit apunt perquè s'havia de reconèixer, que no podia ser, sí. No.
Era bon nano, el Dani, treballant allà a Sant
Cugat?
Era bon nano.
Va ser una època molt bonica per mi, també, a nivell professional, a Sant Cugat. 3 temporades, i vam coincidir amb el Dani moltíssimes vegades, final del partit, els reportatges que feia en aquell moment Cugat.cat.
Sí, home.
Que era. I ho vaig passar molt bé, la veritat és que tinc molt bon record, el sento sovint, i me n'alegro molt que les coses també et vagin bé.
I tant que sí, el mateix per tu, coach.
Doncs això, el Cesc Sempau i el Miguel Lozano, un dels entrenadors o dels creadors, diguem així, d'aquest projecte que es diu Únic Cerdanya, i un dels jugadors que, a més, ha fet història guanyant aquesta medalla d'or als Campionats Regionals Special Olímpics amb la selecció espanyola. Moltíssimes gràcies per venir, i molta sort als Special Olímpics que es fan a Granollers, també. Gràcies, Miguel.
Doncs gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cesc.
Gràcies per la difusió.
Vinga, adéu-siau. Una abraçada forta. Queden 20 minuts de programa i desallotgem el Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia, eh? No ens hi quedarem. Alcalde, abans d'acomiadar-lo també a vostè, m'han dit que hi ha uns banys termals boníssims aquí a Llívia, sí o no?
Sí. No tot és fer esport, com dèiem. Tenim esquí, tenim senderisme, tenim bicicleta, tenim moltes esports que es poden practicar, però també tenim una oferta per poder gaudir i relaxar-te. I des d'aquest hivern que estan en funcionament els banys termals de Llívia. I avui...
On són, perdó? És
que jo en el parc de Sant Guillem estan.
Que això està que, a l'entrada del poble? O...
Sí, a la, on hi haurà la sortida demà de la volta, en l'altre... a l'altre costat de la carretera.
Però vull dir, anant cap a direcció Puigcerdà o direcció França?
No, direcció sud de Llívia.
Val.
És...
Demà al matí passaràs corrents.
Ah, sí?
Sí.
Hòstia, demà em traurà a córrer, diu l'Edu Polo.
Sí. I avui, aprofitant de que, a més, era el Dia Mundial de l'Aigua, avui, i avui hem signat, ens hem adherit en el projecte de Viles Termals de Catalunya. O sigui que ja Llívia pertany a Viles Termals de Catalunya com a Banys Termals, també.
Ho tenen tot, eh? Moltes gràcies per acollir-nos, de veritat.
Moltes gràcies.
Elies Nova, l'alcalde de Llívia, i moltes felicitats també per tots aquests projectes que hem explicat, perquè demà acolliran la sortida de la quarta etapa de la volta, i pels Banys Termals, que això sí que ho tinc content,
exacte,
eh?
Exacte, sí.
Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau, també. L'acollirem, l'alcalde de Llívia. Farem una petita pausa, l'última ja, i de seguida rematarem aquest programa especial que estem fent des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia. M'agradaria saludar encara una persona, que és un dels fotògrafs que més anys porta fent la Volta Ciclista a Catalunya, repassar com serà la quarta etapa de demà a Sabadell i explicar una iniciativa molt maca que es fa precisament a Sabadell també, ja que demà ja arriba la Volta a Catalunya. Hem volgut parlar d'una altra iniciativa també molt maca, d'una altra iniciativa solidària, que és una cursa contra el càncer, ara que explicàvem també aquests projectes per les persones amb discapacitat, doncs també volem parlar d'altres projectes interessants i lligarem Llívia amb Sabadell, que és l'etapa de demà de la Volta. Ara seguim, aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Llívia, l'enclavament pirinenc a la Cerdanya, és una vila rica en història, patrimoni i tradicions. Un model d'emprenedoria gràcies als seus productors locals. Activen l'esport, potent en turisme i comerç, i un referent gastronòmic al Pirineu.
Llívia et rep amb els braços oberts. Llívia agrada. Trobaràs tota la informació a llívia.org.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El Món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12,
repeteixo, admetrem el nostre programa El Món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers.
RAC 1. Tots som 1.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC1 us està oferint Tu Diràs des de la Volta a Catalunya en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Tram final d'aquest Tu Diràs especial que estem fent des de Llívia. De seguida anirem ja a descansar i ens prepararem per viure una gran jornada de ciclisme demà, eh? Quarta etapa de la Volta a Catalunya entre Llívia i Sabadell. És la més llarga, diria, no, Ballera? De la...
188 quilòmetres, sí senyor, la més llarga que hi ha en aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
El més destacat per demà, què diries que és?
Doncs mira, el més destacat és que a la sortida hi haurà molta lluita per agafar l'escapada amb aquest port de la Molina, de primera categoria. A partir d'aleshores es baixarà, hi ha uns 70 quilòmetres de baixada, pràcticament sense parar, i després hi ha un parell de ports de tercera categoria que podrien també influir, especialment l'últim, que és a uns 28 quilòmetres de l'arribada, que podria també influir especialment en l'escapada. Veurem si s'arriba o no a l'esprint o si hi ha algú que pot caçar una etapa, això que deia abans el Rubén, no? Perquè de moment no hi ha ningú de l'escapada que l'hagi pogut caçar. Demà podria ser el dia. El David de la Cruz avui ens ha dit que ell és de Sabadell, que vol ser a l'escapada i que a veure si els deixen arribar. Per tant, estarem pendents de si el grup d'escapats arriba o no a Sabadell en una etapa d'alguna manera menys muntanya, però també molt interessant, i tal com està la general no ens podem despistar.
N'esperes alguna cosa, Edu, de demà?
Si m'ho haguessis preguntat en el ciclisme fa 3 anys, t'hauria dit, home, demà és etapa claríssima d'arribar a l'esprint, però amb aquests animals que ho volen tot cada dia i que fins i tot el primer dia a Sant Feliu es van fotre a l'esprint, és veritat que aquell pujava cap a dalt i demà és un esprint més convencional, amb el qual...
Sí, hi ha una avinguda molt grossa, a més a més.
Sí, que és ideal. És propici ideal, per esprinters, sí. No sé si hi ha algun equip que tingui, ja no només un esprinter, sinó un equip per treballar bé, per anul·lar escapades... I si es munta una bona fuga de sortida, que aquí és on el de la Cruz ha d'estar atent, o la fuga de la fuga, que diria el Chente, doncs si fan una bona fuga d'uns 20 corredors d'aquelles que es fan, on estan representats la majoria d'equips, així també anules possibles interessats en tirar-la avall, sí que poden arribar escapats.
Demà la viurem, Joan Lluís, sí, en un cotxe oficial.
Sí, fa molta il·lusió això,
Sí, això sí, fa il·lusió, de veritat.
Home, i tant.
L'any passat jo vaig al·lucinar bastant, perquè vam venir de Perpinyà a la Molina fent això, i clar, sents Radio Volta.
Ah, mira, el que comentava abans.
Ojo, s'escapa el 258, compte que s'ha escapat ara el 123, i estàs allà pendent de tot, i el conductor d'estar pendent de que no l'agafi el pilot, i anar més endavant, més endarrere, és bèstia.
Home, jo del que tinc moltes ganes de viure des de dintre, però a banda també animo a tota la gent que ens estigui escoltant de veure un dia un circ com és el de la Volta. És a dir, d'acostar-se a un final d'etapa, de veure els ciclistes a prop, perquè segurament els esteu acostumats a veure'ls per televisió, i, ostres, veure'ls allà, l'esforç que fan, la velocitat que hi apliquen, veure també tota l'organització de la Volta, que és una organització molt complexa, que la fem aquí i que està sortint de meravella, i sobretot valorar com un esport com és el ciclisme ha portat grans noms en aquesta edició a les nostres carreteres, i vaja, gaudim-los.
Mira, hi ha un fotògraf que fa molts anys que fa la Volta Ciclista a Catalunya, és el fotògraf de Mundo Deportivo, Manel Montilla. Hola, Manel, què tal? Bona nit. Què? Quantes en portes de voltes?
No sé, l'he perdut la compta.
Moltes, no?
Sí, perquè
tu vas amb moto.
Anava, sí,
tu
vegades, vas amb moto, Com començava a fer fotos, anava un dia, anava amb dos, després tres, i ara ja faig tots els dies, pel món deportiu i per la volta.
Val. I tens el pilot de la moto i tu vas darrere amb la càmera d'aquestes que té l'objectiu?
No, aquí objectius més petits.
Ah, bueno,
podem portar els teleobjectius perquè si no...
Però és una càmera grossa,
sí,
igualment.
Sí, és grossa, sí. Val. Però vaig on vulgui.
Tu vas amb la moto i pots anar davant. Mentre no molestis el ciclista, et fots
un
pols.
Sí, puc anar on vulgui, sí.
I vas fer totes les fotos que surten a Mundo Deportivo.
Tinc unes normes, diguéssim, o unes... Em diu, no, unes
directrius.
Sí, directrius, que em diuen, has de fer la foto de l'esprint o la foto de la muntanya i tal, però després tinc llibertat per fer el que vulgui, jo i el motorista decidim... I és una feina molt... No, mai saps el que pot passar i on està la foto, potser, perquè has d'anar vigilant... que hi ha una curva, que no, vas avançant-te i mires on pot haver una foto i...
Clar, perquè la foto sempre és la del guanyador a l'arribada, però no, tu també en fas moltes durant el traçat.
L'arribada és el de menys.
Sí?
Sí.
Ja te la passaran, no?
No, és el més fàcil, l'arribada és el més fàcil, perquè estàs allà i dispares i ja està, és el més fàcil. El difícil és fer fotos durant l'etapa i fer fotos d'originals i paisatges i ara una vaca i ara no sé què i ara...
Hi ha alguna que diguis és la millor curva. Foto que he fet en una volta o no? Que la tinguis per casa, que diguis, aquesta li guardo record.
No, en concret no. No, hi ha moltes que m'agraden. I... De fet, quan les faig m'agraden i al cap d'un dia ja no m'agraden.
És el mal dels fotògrafs, no?
Sí.
Què em deies abans durant la publicitat? De dir, hosti, l'Àlex Flor...
Sí, perquè li has preguntat...
El doctor de la volta?
Sí, què us passa a la volta i tal. I jo l'any passat em va entrar algú a l'ull i ha acabat l'etapa i vaig anar al cap a la Pobla de Segur i em va veure el metge que tenia grans aquí i jo sóc al·lèrgic a les orugues. Al pol, a això blanc que sí. Veieu als arbres,
sí.
Jo sóc al·lèrgic a això. I em picava molt a l'ull, vaig anar al metge i em va dir, això és una al·lèrgia, penta un antihistamínic.
Chamini, que ja està allà baix.
I seguia. I quan vaig arribar a Barcelona tenia la cara inflada, tenia els ulls...
Al final de la volta, el setè dia, ja?
I llavors, al cap de 10 o 12 dies vaig anar al metge i he estat 6 mesos perquè se'm van clavar pèls oruga a l'ull.
Què dius?
Sí, no sé si tinc alguna encara. Em va dir l'oftalmòleg, aquest no te'l toco, que aquest està en un lloc molt xungo. I vaig anar a l'oftalmòleg fins a fa... Bueno, però... ja estic. Després de la volta, 6 mesos cada mes a l'oftalmòleg.
I fas bé les fotos o no? Enfoques bé?
Sí. No, les càmeres...
Ja enfocava malament abans.
Ja no cal enfocar. No. No, fa fotos hasta l'Edu Polo, imagina't.
Molt bé, Manel. Demà cap a Sabadell, bona terra, eh?
Sí.
Tu que vius a Terrassa, no? Si no vaig
a veure, jo crec que la gent demà veurà l'experiència de Sabadell i veurà que és una ciutat molt maca, i quan ja el Rubén ja hi parla amb ell... que quan arribi a Terrassa llavors ja dirà, ostres, això sí que és el Vallès, veritat.
Ja ha començat a tocar-me el Boraviu, no?, entre Sabadell i Terrassa.
Ara arribo a Sabadell, però millor l'any que ve l'altre anirem a Terrassa i espero que vinguis.
Sí, home, sí, i tant que sí.
T'estimem molt a Terrassa.
Clar que sí. Manel, gaudeix com sempre, de la volta, sí. I segueix fent molt bones fotos.
Vaig a dormir perquè aquestes etapes tan dures al principi ha sigut molt dur.
Bé, i aquest any tenim un trasllat complicat, demà, de fet, eh? Demà acaba l'etapa a Sabadell i tot el pilot se'n va cap a Salou a dormir.
Bueno, és que estem aquí a Llívia. I jo demà...
Dorms a Salou?
No, però vull dir, l'etapa començarà a Tortosa, demà passat,
sí. O sigui, feu Llívia, Sabadell, Sabadell, Salou, Salou, Tortosa.
Sí, és una bestiesa.
Sí.
Menys mal que ho faig en cotxe, això.
No, i que és un dia només, ja està, això.
Sí, perquè amb moto ja faig prou.
Manel, gràcies, eh?
Un plaer.
Una abraçada forta. El Manel Montilla, que li podeu veure les fotos també a Mundo Deportivo, i que... És un crac. Demà acaba l'etapa a Sabadell, com dèiem, i ho lligarem tot plegat, perquè a Sabadell, Oriol Jové, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Sí, fa una iniciativa també molt maca i solidària. Aquest cap de setmana, precisament, no? Dijous arribarà la Volta Ciclista a Catalunya i diumenge tindrem una cursa solidària molt interessant.
Sí, es diu Corro contra el Càncer. Serà l'onzena edició d'aquesta cursa solidària que va molt més enllà d'un esdeveniment esportiu i ens en dona més detalls, doncs, qui és el president de WeRun, l'entitat que organitza aquesta cursa Corro contra el Càncer, que és l'Àleix Ribell.
Podríem dir una cursa? No. És un acte solidari prou? No. És un esdeveniment esportiu, lúdic, totalment transversal. És un recorregut de 5 quilòmetres? Sí. Tothom amb dorsal? Sí. Hi ha un punt de sortida i un punt d'arribada? Sí. Però té una particularitat. És un esdeveniment totalment solidari. I a part de ser totalment solidari, és un recorregut perquè tothom corri tot el que vulgui, si vol caminar que camini, el poden fer petits, grans, gent amb cadira, gent amb crosses, el pot fer tothom.
Segons Ribell, aquesta cursa solidària Corro contra el Càncer té tres objectius, ens explica quins.
Visibilitzar la malaltia, poder-ne parlar sense cap mena de pudor, trencant tots els tabús que hi ha al voltant, i aconseguir fons, perquè malauradament el nostre sistema públic no té prou recursos econòmics per tot el que necessita. Encara no és una malaltia que tinguem erradicada, es necessita investigar, es necessita seguir invertint en maquinària que puguin aplicar els tractaments que la investigació ha aconseguit, que es puguin fer tot el suport psicològic que també es fa en els afectats de càncer i els familiars, i amb aquest objectiu es va crear la primera Corro contra el Càncer.
La cursa arrencarà a Sabadell a 10:45, recordem, diumenge, de 5 quilòmetres, ara ho deia Ribell, i acabarà, doncs, serà abans de l'etapa de la Volta, per tant, si voleu participar-hi, els aficionats al ciclisme, doncs, també esteu convidats a fer-ho, inscripcions obertes encara a la pàgina web corrocontralcàncer.cat.
Doncs mira, si us animeu, ja sabeu, aquest diumenge a Sabadell, corrocontralcàncer.cat. Gràcies, Oriol. I gràcies també a l'Edu Polo, que avui ens ha acompanyat aquí al company de Mundo Deportivo a Llívia. Edu, a gaudir demà de l'etapa.
Home, i tant.
Sí.
Ha estat un plaer.
Ja no patir molt pel Barça. Encara tenim dies de descans. Aquí, a gaudir
aquí,
del clàssic.
Líder a 12 punts.
No, ja, però Pedri avui s'ha tornat a lesionar, ens deia el Saperes. Bé, s'ha tornat a lesionar. Estarà més temps lesionat.
Estarà més temps.
Tenim entrenador, no ens preocupem, no? Si tenim entrenador.
No, és una llàstima no tenir-lo a la semifinal contra el Madrid, però si la superen... doncs sí que estarà Pedri per la final de la Copa.
Esperem que estigui per la final, que serà el maig. Sí. Edu, un plaer, moltíssimes gràcies. Igualment. Per acompanyar-nos.
Bona nit.
Joan Lluís García, també, cap d'esports. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sí, home, sí, demà ens veiem al cotxe.
Home, i tant, unes quantes hores.
Unes quantes hores ens veurem al cotxe a gaudir de l'etapa. I també al Ballera, el deixarem anar a descansar. Ballera, que ens continuaràs informant de la volta aquests dies.
Sí, sí, demà, mira, el mateix que fa el Manel, faré jo. Vull dir que demà...
Tens un bon tute.
Demà toca ruta, sí, sí.
Torna per la ràdio algun dia,
sí.
Ballera. Què vols dir?
A la redacció.
Amb el pèl.
Mentre m'escoltis, tranquil.
El Gerard Ballera, que ens acabarà d'informar de tot el que passarà en aquesta volta ciclista a Catalunya. Els aplaudim i els acomiadem a tots amb el públic que encara ens acompanya aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia. Us hem de fer un homenatge, eh? Estan aquí fins a la una de la matinada. Demà no treballeu, no? Demà no treballeu, no. És gent que demà no treballa. Puig, des de l'estudi de RAC1, vols afegir alguna cosa més d'aquesta volta o de les coses que hem anat explicant al programa?
Bueno, no, que demà esperem passar-nos-ho bé. Jo demà encara tindrem potser guerra. A veure l'equip de Benepul, si veient que estan forts, demà no foten un ritme allò intens per desgastar una mica més el Jumbo i Roglic de cara a divendres i aquest Loport. A veure què passa.
Ja t'agradaria una mica d'espectacle, sí, aquest, eh?
Una mica de guerra, una mica de més encara d'espectacle demà dijous.
Molt bé. Per cert, als Superesports parlareu, no?, dels Special Olympics, que ara comentàvem aquí amb el Cesc i el Miguel.
Sí, ho farem amb el president dels Special Olympics Catalunya, amb el Sergi Grimau. També amb algun dels atletes participants i també, si tot va bé, que hi anirà amb la compositora de l'himne dels Special Olympics, Laura Andrés, la pianista i compositora Laura Andrés, que també ens acompanyarà el diumenge al Superesports.
Quina crac. Saps on és, Laura Andrés? Sabadellenca, tu. Sabadellenca, eh? Increïble, eh? És que estem a tot arreu. Gràcies, Puig.
Bona nit.
Adéu, adéu. Vinga, última pausa i rematem el Tu Diràs.
RAC 1.
Llívia, l'enclavament pirinenc a la Cerdanya, és una vila rica en història, patrimoni i tradicions. Un model d'emprenedoria gràcies als seus productors locals. Activen l'esport, potent en turisme i comerç, i un referent gastronòmic al Pirineu.
Llívia et rep amb els braços oberts. Llívia agrada. Trobaràs tota la informació a llívia.org.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 us està oferint Tu Diràs, des de la Volta a Catalunya en directe, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia.
Tres minuts i la una de la matinada, abans de tancar la paradeta aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia, un parell de coses més de l'actualitat. Déu-n'hi-do el programa que hem tingut avui. Rubén Peris, el director de la Volta, Àlex Flor, un dels doctors de la Volta, Sonny Colbrelli, el gran protagonista de l'any passat, que malauradament va poder salvar la vida i està perfectament, com ens ha explicat. Borja Sáenz, que va ser la primera persona infermer del SEM que el va veure i el va atendre. Hem trucat Andrés Iniesta al Japó, ens ha visitat l'alcalde de Llívia, Elias Nova, hem tingut Miguel Lozano, aquest nano que juga aquí a l'Únic Cerdanya, i el seu entrenador, el Cesc Sempau. Hem parlat del Barça, del cas Negreira, de tota l'actualitat també del Futbol Club Barcelona. I ara ens queda només rematar-ho amb el bàsquet, que era una altra de les qüestions que teníem en marxa a l'inici del programa, amb dos equips catalans implicats, com el Manresa i la Penya. Dani Aguilar, avui bona jornada pels catalans.
Sí, absolutament. Sobretot per al Manresa, especialment important la victòria dels bagencs. Avui podien arribar
a perdre de 12 punts a Vilnius contra Lietuvos i ho han fet de tan sols un punt, 96-95, que és una derrota, però com si fos una victòria, perquè amb aquest resultat l'equip es classifica per als quarts de final d'una de les competicions que més agrada a Manresa, la Champions League. Tot plegat en un partit que es pressuposava còmode, en què el Manresa conservava l'avantatge i fins i tot ha arribat a anar per davant, però finalment s'ha complicat i molt a la segona part. Pedro Martínez, declaracions a Ser Manresa.
Bueno, ells han canviat la defensa i no ens hem adaptat tan bé, ens han sorprès una mica i des d'aquesta defensa de canvis hem fallat algun tir que jo crec que estava ben jugat i ells han agafat confiança, han agafat ritme, ens han ficat molts bàsquets fàcils al tercer quart i ens han agafat una diferència important. I, bueno, això és la part negativa. La part positiva és que no hem caigut absolutament en pànic, tot i que ho hem passat molt malament i hem sigut capaços de tornar.
I és que era per entrar en pànic perquè els lituans han arribat a superar aquest llindar dels 12 punts, és a dir, els manresans estaven fora, però finalment, com diu Pedro Martínez, l'equip s'ha refet. Possibles rivals en els sorteig de quarts de divendres, o Tenerife, o Hapoel Jerusalem, o Unicaja. Tot això, números del partit, el millor dels manresans, David Robinson, amb 22 punts.
I la penya també ha guanyat a Venècia i, per tant, s'ho jugarà tota l'última jornada, si vol ser primer de la fase de grups, contra el Prometei ucraïnès.
Sí, després d'una victòria sòlida, contundent, de 16 a la pista del Venècia, el cinquè, i ara, com dius, s'arriba ja a l'última jornada d'aquesta llarguíssima fase de grups de l'Eurocup. Després de 17 partits, tot arriba a l'últim torn. La qüestió és clara. La penya juga contra el Lietka Betis, el Prometei juga contra el Venècia. Si la penya guanya i el Prometei perd, la penya acabarà líder de grup, ni més ni menys. Avui, però, el document destacat del partit, del postpartit, als companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros, és de Carles Durant, de l'entrenador de la penya, parlant, atenció, del baix rendiment de Rosianski.
No està bé, i a espavilar. Vull dir, és veritat que entre tots l'hem d'ajudar i ho intentem, però ella ha donat un pas més endavant i espero que en aquest tram que ens queda ho aconsegueixi. No tot depèn dels companys i de l'entrenador, i espero que ell ens doni compte. Ho està intentant, no li estan sortint les coses, però ell ha de fer un canvi, sobretot mental.
Doncs pentinada cap a Brodzianski, amb aficionats, per cert, de la penya a Venècia, que han fet prou soroll perquè l'equip avui aconseguís aquesta victòria.
I demà el Barça, a RAC Meso, farem el partit d'Eurolliga.
Contra el Panathinaikos, a 6:45, i compte perquè és un partit important. En cas de victòria, el Barça es classificarà matemàticament ja pels play-off d'aquesta Eurolliga, i encara faltaran 4 jornades per acabar, en què és important lligar a la posició de cap de sèrie. Baixes de Doim Bacon i Ponitka per part del Panathinaikos, amb noms com Derrick Williams, i amb Christos Serelis com a nou tècnic. Fa unes jornades que va arribar en substitució de Dejan Radončić, és el penúltim amb 10 victòries al Panathinaikos.
Molt bé, Dani, gràcies. Bona nit.
Bona nit, descansar.
I posem aquí el punt i final al Tu diràs. Farem un cop d'ull, com sempre, a les portades, en l'últim minut del programa, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, per on tira Mundo Deportivo aquest dijous?
Doncs titula Así son los informes, el sumario del caso Negreira al descubierto.
El diari Esport.
La ilusión de la Roja, Gavi Balde, la savia nueva del Barça, llega a la selección.
L'Esportiu.
Frec a frec, Ebenepol s'exhibeix a la Molina amb un atac que resisteix Roglic, líder, però amb el mateix temps que el belga, en una lluita titànica al capdavant de la Volta.
Portada, doncs, de l'Esportiu per la Volta Ciclista a Catalunya. I a Madrid, per on va el diari AS?
A Madrid, per una banda, el diari AS diu Haaland 2024. El Real Madrid reactiva l'operació per a fitxar al delantero el próximo año.
I el Marca?
I el Marca, un altre fitxatge. Bellingham, tu eliges. El fitxatge se puede ir hasta los 150 millones.
Un clàssic, que en aturada de seleccions apareguin fitxatges a les portades dels diaris. Gràcies, Manu.
A tu.
Vinga, adéu-siau, a descansar. Deixeu-me acabar agraint a la gentada que fa possible aquest tipus de programes, perquè potser no en sou conscients, ni els oients, ni la gent de Llívia, que aquí que encara ens acompanya en directe al Saló de Plens de l'Ajuntament. Vull agrair especialment a la part tècnica, perquè tot això és molt difícil d'executar, amb el Xavi Cupido aquí a Llívia, amb el Carles Miró o l'Ivan Caral a Barcelona, amb el Joan Ferrús també a l'estudi de RAC1, amb el Guillem Estadella, que també ha estat una part implicada d'aquest programa, amb la coordinació de la grandíssima Isabel Vinaixa, sisplau, la grandíssima Isabel Vinaixa. evidentment a l'organització de la Volta per totes les facilitats que ens ha posat i també a l'Ajuntament de Llívia que ens ha acollit de meravella, a vosaltres, al públic avui aquí en directe, a tots els oients que ens han escoltat i, sens dubte, la redacció d'Esports de RAC1, tant els que han vingut aquí a Llívia com els que són a Barcelona. Gràcies a tots. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva ja des de l'estudi de RAC1 i, evidentment, amb molta més Volta a Catalunya. Demà a Llívia, Sabadell, estarem pendents d'aquesta quarta etapa. Descanseu. Bona nit.
RAC1 us ha ofert Tu diràs des de la Volta a Catalunya en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Pedro Sánchez viatjarà la setmana que ve a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping després que l'hagi convidat al president xinès. La trobada serà el 30 i el 31 de març a Pequín. Abans, el president del govern espanyol haurà participat a un dels principals fòrums econòmics xinesos. Ho ha explicat aquesta nit, fa poca estona, a Televisió Espanyola, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania. Creo que es una visita muy importante que pone en valor cuál es el peso que tiene España hoy en las relaciones internacionales, cuál es el peso que tiene el presidente del gobierno en el mundo.
La trobada entre Xi Jinping i Pedro Sánchez serà una de les primeres reunions internacionals del president xinès després d'haver-se trobat aquesta setmana amb Vladimir Putin a Moscou. La visita també s'emmarca en el 50è aniversari de les relacions bilaterals d'Espanya amb la Xina i es farà abans que Espanya assumeixi la propera presidència de torn de la Unió Europea. El president del Consell General del Poder Judicial ha renunciat al seu sou després de destapar-se que cobrava un sou de 150.000 euros. Aquest és el salari establert per la persona que ocupa el càrrec tant de president del Consell com també del Tribunal el Suprem, però en el cas de Rafael Mozo només substituïa Carlos Lesmes a la presidència del Poder Judicial i, per tant, estava cobrant per una feina que no feia. Cal tenir en compte que un altre magistrat, Francisco Marín, està ocupant el lloc de Lesmes al Suprem i, en aquest cas, manté un sou més baix perquè es considera que està en funcions. I, per cert, que una de les vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial ha decidit plegar. Es tracta de Concepción Sáez, que en una carta assegura que marxa perquè la situació és insostenible i que s'està degradant la institució. Recordem que el màxim òrgan de govern dels jutges porta 5 anys en funcions. Més coses, els experts es mostren preocupats per l'augment del consum de drogues inhalants. En una entrevista al 9C de RAC1, la coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, Mireia Ventura, ha alertat que el consum d'aquestes drogues cada cop és més habitual entre la gent jove i fins i tot entre els adolescents.
Ara actualment el que ens preocupa sobretot és l'ús d'inhalants, substàncies com l'òxid nitrós, poppers i aquest tipus de substàncies que sí que estem veient que s'estan consumint en població molt jove. I això, bueno, més que res, és una tendència que hem d'anar observant perquè sí que la tendència que estem veient que està pujant més recentment.
Ventura recorda que durant la pandèmia hi ha drogues que van mantenir un consum habitual, és el cas de la cocaïna. En aquest sentit, avui una anàlisi de l'Observatori Europeu de les Drogues ha conclòs que Tarragona és una de les ciutats europees amb més consum de cocaïna. Ho ha fet analitzant la presència d'aquestes substàncies a les aigües residuals. Tarragona és la segona ciutat de la llista, amb gairebé 3 vegades més restes de cocaïna que Barcelona. La primera és envers a Bèlgica. Els responsables de les farmàcies de Catalunya fan una crida a la calma i asseguren que no hi haurà desabastiment de medicaments. Això després que el diari El País hagi informat que l'empresa Alliance Healthcare, una de les principals distribuïdores del país, va patir un ciberatac divendres que encara provoca problemes informàtics. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a RAC1 que tot i així no hi hauria d'haver problemes.
Les farmàcies són una xarxa redundant. Això vol dir que els nostres proveïdors també els tenim per duplicat, per triplicat i per quadruplicat. O sigui, n'hi ha, simplement a Catalunya, hi ha 4 majoristes molt grans que són capaços, entre ells, actuant solidàriament, de també donar suport a aquestes farmàcies que en un determinat doncs, no reben la comanda del proveïdor que ha estat atacat.
Torres sí que admet, però, que hi podria haver algun retard en algun medicament concret. I un últim apunt perquè els comerços de Barcelona no podran obrir el diumenge de Sant Jordi. Ni el govern d'Ada Colau ni la Generalitat han inclòs el proper 23 d'abril entre els 10 diumenges de l'any en què permeten a les botigues obrir de manera excepcional. Diuen que cap gremi ho va proposar quan van tenir l'opció d'escollir les dates que preferien. Per tant, només podran aixecar la persiana les llibreries i els establiments de més de 300 metres quadrats. I ara els esports, amb Oriol Jové.
Andrés Iniesta ha dit que té clar que el Barça mai no ha comprat cap àrbitre, en referència al cas Enríquez Negreira. Alex Blaugrana, ara el Vissel Kobe, ho ha assegurat en una entrevista al Tu diràs de RAC1.
Se haya comprado algún árbitro. Estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara.
D'altra banda, Iniesta ha dit que l'evolució de l'equip des de l'arribada de Xavi a la banqueta està sent extraordinària. Encara en futbol, i pel que fa a la Champions femenina, el Chelsea ha donat la sorpresa després de guanyar el vigent campió, l'Olympique de Lió, per 0-1 i ha agafat avantatge a l'eliminatòria, igual que el Wolfsburg, que s'ha desfet també per 0-1 del Paris Saint-Germain. Mentrestant, en bàsquet, el Baxi Manresa s'ha classificat pels quarts de final de la Champions, tot i perdre per 96-95 a la pista del Rytas Lituà, i ha acabat en la segona posició del grup. Mentrestant, el Joventut de Badalona s'ha assegurat també la segona posició, en aquest cas el grup A de l'Eurocup, després de guanyar a Venècia per 74-80. L'equip badaloní, ja classificat de fa dies, tindrà a la darrera jornada l'oportunitat de fer-se amb el liderat al partit a casa davant el Lietkabelis de l'última jornada, com dèiem.
I pel que fa al temps, el Dia Meteorològic Mundial es presenta amb temperatures molt semblants a les d'aquest dimecres, tant de bon matí com al centre del dia, si bé les màximes s'enfilaran una mica més al Pla de Lleida, dia amb més sol al matí que a la tarda i sense precipitacions en lloc del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Llevarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Alcarràs!
Sí!
Torres de Segre!
Sí!
Barberà!
Sí!
Dos Corts!
Sí!
Vierona!
Sí!
L'Hospitalet!
Sí!
El Clà de Xivet!
Sí!
Vilobí del Penedès!
Sí!
Berga!
Sí!
L'Eixample!
Sí!
I Rubí! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida parlem dels eurodiputats que venien a investigar l'espionatge a catalans amb Pegasus.
Al final han marxat sense gaire cosa, queixant-se que l'estat espanyol els ha humiliat.
Doncs ara ja saben com se sent un català a Espanya des de fa més de 300 anys.
Sí, el que m'ha humiliat,
pues te calla la boca.
Bé, ahir els ministres i diputats espanyols que els havien de rebre els van plantar al Congrés.
I creieu que passarà alguna cosa? Exacte. No.
Bueno, escolta'm, és que, claro, és que els ministres i els diputats tenen altra feina.
Sí, sí, sí.
Home, mira, si volien que els rebessin, haver dit que venien a investigar el cas Negreira.
Home, hem tingut allà hasta el xiringuito.
Home, haguessin trobat, hasta el Josep Podrerol hagués entrat allà.
Sí,
troques
sí.
Allà i fas així.
Sí.
Negreira!
Però què diu? Bueno, en fi...
Home, el cas Negreira desperta l'interès de tothom i cada dia se saben més coses i més sucoses.
Sí, la veritat és que cada dia se saben més coses,
hombre.
Que cada cop més estranyes i més ridícules, si em permet, per què no dir-ho, fins que no se sàpiga tota la veritat.
Bueno,
jo crec que s'aniran destapant.
Perdona, l'última, no sé si la sabeu, però jo us l'explicaré. L'última és que el Negreira aquest va fer servir els diners que li pagava el Barça per regalar a altres àrbits ampolles de licor. Pernils.
Sí.
Parasols. Amb la propaganda de Nivea.
Sí. Hòstia.
Pales de platja.
pitjor del que pensava.
Tu li dones una pala de platja a un arbre.
Sí, per fer què? Per
bueno,
fer...
per ajudar que el Barça guanyi partits, no? I no només van regalar ampolles de licor als àrbits, pernils, parasols i pales de platja, sinó també... que això és el més fort.
Què?
Sandwicheres!
Sandwicheres?
Estem parlant d'uns petits... sanguis,
sí.
Com deia en Josep Lluís Núñez.
Entenc no? que deu ser la sandwichera del Barça, no? Bueno, no que quan sí, fas home. El biquini et queda planxat a l'escut del Barça.
Jo tinc el de Batman, te fa Batman.
Però imagineu com deuria anar la cosa.
Sí?
No, a veure, un
jo sóc el Negreira.
Vostè és Negreira, sí.
A l'època durada.
Sí.
Vostè, si com a Negreira, li puc fer una pregunta?
Sí,
vostè cobrava perquè no passessin coses, determinades coses?
M'ho estàs preguntant com a Negreira?
Sí.
No sap res,
jo,
eh?
Si jo sóc Negreira, diguéssim.
Vostè poseu...
El meu apellido és Negreira i sí. Ja t'està dient que el diner...
Sí.
De quin color és? El diner que jo manejo. Sí, saps sí, què sí. t'ho vull dir? Vostè cobra amb Negreira. Pues bueno, sí. pues bueno. Digue-li Negreira, digue-li Negroni.
Vostè és el típic que cobrava perquè, diguem, vostè pagui'm a mi i no trobarà falta res. O sigui, és el sí. típic que posa un cartell que diu protegit per Negreira?
Efectivament, bueno.
Va.
Com el que fan a...
Bueno, sí, s'entès. No, l'he sentès.
Bueno, escolta, imagineu-vos com deuria anar la cosa, jo sóc Negreira, eh?
Sí, va, sí, ja s'entès.
I llavors, en aquella època, pues, fas venir, per exemple, Brito Arceo.
Brito Arceo era un àrbitre de l'època.
Un àrbit.
Un àrbit. Sí. Mira que és difícil dir àrbit.
Àrbit. Àrbit, l'hora!
Àrbit.
Va, home, collons!
4 R's, en una paraula.
Pues llavors, escutxe, senyor Brito Arceo, mire, va vostè a pitar... 8 penaltis a favor del Barça, ¿verdad que sí? No, no, señor. Yo me debo a la imparcialidad porque soy árbitro.
Sí.
Y... Escuche, señor Brito Arceo...